Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen justo 2 meses de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. 2 meses, nada más y nada menos, de una huelga que mantiene los juzgados trabajando a medio gas. Esto en un país donde el sistema judicial ya de por sí va generalmente lento. Ahora mismo hay más de 400.000 demandas que están paralizadas y se superan los 350.000 juicios suspendidos. Juicios donde se resuelven desde problemas de herencias a litigios por accidentes de tráfico, robos comunes, custodias compartidas, pensiones alimenticias, en fin, un largo etcétera de asuntos que nos pueden afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. En la cúspide de todo este sistema está el Consejo General del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno de los jueces que debería de haberse renovado hace ya 4 años y medio, pero que no se renueva porque el Partido Popular y el Partido Socialista pues no se ponen de acuerdo. Esta situación es tan flagrante que incluso Bruselas ha exigido al gobierno que desatasque la situación antes de que en España asuma la presidencia de la Unión en el mes de julio. Desde luego, no queda nada bien que el país que ostenta la presidencia tenga bloqueado su máximo órgano judicial por falta de consenso. Lo que llama la atención ahora es que los llamados vocales progresistas del Poder Judicial, próximos al gobierno, se han citado hoy para tratar la situación y poner encima de la mesa una posible dimisión en bloque. Esto podría generar una crisis que beneficiaría a Moncloa porque forzaría una renovación antes de que llegue la presidencia de la Unión Europea. Lo que ocurre es que incluso dentro de este sector progresista tampoco se ponen de acuerdo. Desde luego es llamativo el tejemaneje en el escenario judicial, aunque estemos curados de espanto porque es algo que viene de lejos. Acabamos de comentar cómo la justicia es algo fundamental para cualquiera de nosotros, pero por desgracia la motivación política no parece ser la de solventar los problemas de los ciudadanos, sino la de controlar las fuentes judiciales. Es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en la reciente renovación del Tribunal Constitucional. Ha sido cambiar la mayoría y el gobierno ya ha conseguido que el alto tribunal del visto bueno a leyes tan polémicas como la del aborto o ayer mismo a la ley Cela de Educación. Una ley también polémica, con mucha carga ideológica, aprobada sin consenso de la comunidad educativa y que cercena la libertad de elección de los padres al arrinconar, por ejemplo, la educación diferenciada. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a estas horas la bolsa española cae más de un 2%. Sigue la incertidumbre en los mercados generada por la quiebra del Credit Suisse y de 3 bancos en Estados Unidos. Las entidades españolas están cayendo un 7% de media y están contagiadas por las turbulencias que está generando el Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania. Y no sé qué reloj llevas, Pilar, a ver si me lo puedes enseñar.
Pues es que no llevo reloj, llevo el del móvil.
Pues te va a hacer falta llevar uno esta noche, este domingo, a las 2 de la mañana.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És curiós com moltes vegades per oblidar les coses les enterrem. Tirem a sobre sorra, tirem a sobre terra i aquí no passa nada. El cas és que això passa habitualment durant les nostres vides i moltes vegades té un punt de salubritat mental, sobretot, no? Psicològica, el fet d'enterrar doncs records o experiències que no han estat de tot agradable, moltes vegades el nostre cervell de manera automàtica doncs intenta minimitzar-les doncs per evitar un problema també psicològic, no? Tard o d'hora, o moltes vegades i en funció de tot això, torna a aparèixer. D'aquí tots els problemes de malalties i problemes mentals que venen derivats de la pandèmia, que segurament ens han deixat i han aflorit molts aquests problemes, no? A la vida i a la història passa 3/4 del mateix. Hi ha una similitud claríssima. Mireu, ja sabeu, i si no ho sabeu us ho explico, us ho recordo millor dit, que han començat les obres d'adequació de la Rambla de la Rambla Barcelona, de les Rambles de tota la vida, les Rambles de tots de Barcelona, les famosíssimes internacionals Rambles, doncs han començat les obres. Passa el que sospitàvem que podia passar. I què sospitàvem que podia passar? Doncs que han aparegut restes de l'antiga Barcelona. Restes de l'antiga Barcelona. Restes de la muralla, del baluar, les antigues casernes, de les drassanes, d'antics habitatges. Doncs tot això ha sortit a la llum durant aquestes obres de la Rambla de Barcelona. van llançar allà a terra, en un moment... Bueno, també, evidentment, restes de muralla, no?, de tot això. En el seu moment van llançar allà a terra, doncs, per construir el que havien de construir, i al final, doncs, escarbem per fer obres i trobem coses del segle XV. Tot això està datat al segle XV, amb un valor arqueològic, doncs, com el que té, no?, importantíssim, per tornar a datar i recordar el que ja havia passat, unes coses que estaven i que van tirar terra a sobre i tothom se'n va oblidar d'elles. Fins avui. Això passa com passa tota la vida, que escarbem i trobem a vegades els nostres pitjors demonis. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia a COPE Catalunya i Andorra. I el temps, doncs estem davant del dia més calorós de la setmana. Aquest divendres les temperatures arribaran 30 graus tranquil·lament en molts punts de Catalunya. No s'esperen pluges, possiblement aquesta tarda alguna cap al Pirineu, Vall d'Aran, però res important, res continu en aquest cas. La manca de pluja continua sent un dels nostres grans quers. De cara al cap de setmana les temperatures es mantindran, hi haurà una petita baixada, però es mantindran una mica per sobre de l'època, i evidentment, res de pluja, eh? Això ja ens podem oblidar. Això sí, un temps primaveral totalment. I ara actualitzem com està la situació a la xarxa viària catalana. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs en general podem parlar de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país, també a les vies més properes a Barcelona, destacant a més cues puntuals a les rondes en sentit circumitat, a la Ronda de Dalt, a la zona de Sarrià, i a la Ronda Litoral, a la zona portuària. També destacar unes obres a la C31, al seu pas per Badalona, tallen un carril en direcció a la plaça de les Glòries, que provoquen aturades en un tram d'un quilòmetre. Un moment, que es pot de trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies, Marta. Adéu. Es diu un problema de salubritat, en aquest cas, que ja ve de lluny, i que encara no està solucionat, però s'han posat coses, s'han fet molt, però queda molt per fer encara. Em refereixo a l'amiant. L'amiant és aquell material molt setentero que estava molt de moda en aquella època, fins que darrerament es va descobrir que les fibres de l'amiant, les microfibres de l'amiant, les respiraves, se t'enganxaven als pulmons i tenies un càncer. Un càncer d'aquells rementus. És així de clar, ho he dit molt planerament i molt, amb molt poc tacte, potser, però és el que fa l'amiant. Total, sobretot l'amiant que està en condicions dolentes, que són els que deixen anar aquestes microfibres tan perilloses per la salut. Total, que es va decretar això, la retirada de l'amiant. I la Generalitat doncs, ha posat en marxa una operació, un procés doncs, per retirar tot l'amiant que queda a Catalunya, per retirar tot el que ens queda. Yolanda Canales, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
Com ho tenim, això de l'amiant?
Doncs, d'entrada, efectivament, el govern ha aprovat aquest pla per retirar tot l'amiant el 2032, en concret de tots els edificis públics abans del 2028 i de tot el territori abans del 2032, entre altres coses, perquè així ho marca una directiva europea. I és que a Catalunya encara hi ha més de 4 milions de tones d'amiant o de material, per dir d'alguna manera, que contenen amiant. Es troba, com bé deies, en forma de fibrociment, en elements tan habituals com teulades, en dipòsits, baixants o jardineres, com aïllament tèrmic i acústic, que s'utilitzava sobretot.
Sí.
I l'any 2032 es dona també aquesta circumstància, bona part d'aquest amiant caducarà i caldrà retirar-lo, ja que, com bé deies, les microfibres que pot alliberar si es degrada provoquen càncer i també altres malalties. El pla conté 21 actuacions que s'organitzen en 4 àmbits. Identificació, aquí evidentment s'ha d'incloure totes aquelles accions que estan enfocades a la seva detecció, aquells espais on pot haver amiant, la retirada dels edificis públics, també en l'àmbit privat i posteriorment per al dipòsit controlat i tractament segur dels residus, així com el seu reciclatge. La prevenció, En aquest sentit, doncs, impulsaran campanyes de sensibilització, o es revisaran els protocols en cas d'emergència i es farà també un seguiment de la salut dels treballadors que hi han estat exposats, i també es treballarà en un nou marc normatiu, doncs, per garantir que es farà efectivament aquesta retirada de l'amiant, un material setentero, deies tu.
Jo he dit setentero perquè estava molt de moda en aquella època, perquè era fàcil de posar, fàcil de construir, l'amiant tenia moltes aplicacions en aquell moment.
Sí, i es va servir efectivament de manera general entre els anys 50 i 90, perquè 1950, que ara s'ha de precisar això, i 1990, perquè era un material abundant i econòmic. Però es va comprovar que s'alliberava, que si s'altera, allibera microfibres, i això pot provocar càncer, asbestosi i també mesotelioma maligne. De fet, els treballadors o extreballadors d'empreses que fabricaven material de fibrociment, com Uralita, a Cerdanyola del Vallès, o Macosa Alstom, dedicada a la fabricació de ferrocarrils, o familiars seus han emmalaltit o fins i tot han mort per malalties relacionades amb el sistema respiratori. Clar, quan les administracions es van trobar amb tot això, doncs el 2002 se'n va prohibir l'ús de l'amiant. El problema era el que s'hi havia instal·lat, no? Què passa amb això? Doncs es podia fer servir fins al final de la seva vida útil, que està estimada en uns 30 o 50 anys. Llavors, clar, es calcula que l'any 2030 més del 85% d'aquests materials hauran superat la seva vida útil, i és efectivament quan es corre el risc de que si es degrada pel pas del temps i per la pluja, el vent i tot plegat, doncs que s'alliberin aquestes microfibres que poden causar malalties.
És un autèntic problema. Doncs mira, parlem d'aquest pla que ha posat en marxa la Generalitat. Tenim al telèfon el secretari de Govern de la Generalitat i president de la Comissió per l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya, el senyor Xavier Bernadí. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. La primera pregunta que et faré és, queda molt amiant per retirar? No sé si hi ha una xifra en concret.
No hi ha una xifra en concret, però sí que hi ha una estimació. S'estima que a Catalunya, malauradament, encara queden aproximadament uns 4 milions de tones d'amiant, o de materials que contenen amiant.
Llavors és una qüestió que s'ha de retirar amb cura. I això com es fa? Quan tu detectes, mira, hem de retirar aquest amiant, quin és el pla d'això que es fa?
Quan es detecta amiant, en primer lloc cal diferenciar si aquest amiant es troba en bones condicions, o bé és un amiant que s'ha trencat o que s'està deteriorant per qualsevol motiu. Per exemple, s'està desgastant per l'efecte del temps, per dir-ho així. És quan està degradat o en males condicions que l'amiant és perillós, perquè és quan pot emetre fibres a l'atmosfera, i aquestes fibres ens poden entrar pel tracte respiratori, que és on poden quedar encallades i desenvolupar aquest tipus de malalties que comentaves amb els anys. Una vegada es detecta amiant en mal estat, el que no es pot fer és treure'l personalment, per dir-ho d'aquesta manera, sinó que cal contactar amb empreses que estan especialment homologades per treure aquest amiant, amb persones que disposen de formació i amb els equips corresponents.
Clar, uns equips aïllants, en tot cas, i evitant que s'estengui el màxim possible aquestes fibres a l'atmosfera, perquè a vegades això és una mica... És molt difícil, és molt delicat de fer. Xavier, jo em pregunto com... I després, què es fa amb això? Vull dir, tu tens l'amiant, l'emmagatzemes i el destrueixes? Com funciona? Com es recicla, per dir-ho? Si és que es recicla.
Una vegada retirat, s'ha de gestionar amb tota la precaució, com deu, i el que s'ha de fer és dipositar-lo amb deixalleries especialitzades, que n'hi ha alguna, perquè el portin al seu destí definitiu, que és un dipòsit controlat, concretament un que està ubicat a Castellolí, on hi ha un gran dipòsit amb una gran capacitat per emmagatzemar l'amiant de forma definitiva.
D'acord, o sigui que no es destrueix, s'emmagatzema?
S'emmagatzema, sí, s'ha d'inertitzar d'alguna manera. De fet, etimològicament, la paraula d'amiant o d'asbest, el significat que té és indestructible. I aquesta, diguéssim, és una de les dificultats en què topem a l'hora de gestió d'aquest material. És nociu, és indestructible, s'està estudiant si hi ha alguna manera de reciclar-lo, però encara estem molt al principi d'aquests estudis. És possible que en el temps pugui ser, però en l'actualitat l'única cosa que podem fer és tractar-lo, tenir-lo ben encapsulat, ben gestionat i portar-lo en aquest dipòsit definitiu.
Clar, jo entenc tot això, i perquè ho entengui tothom, que suposo ràpidament s'haurà arribat a la conclusió que no es destrueix per evitar que aquestes microfibres s'escapin a l'atmosfera, en aquest cas.
Sí, exacte. El pitjor de tot seria trencar-lo, seria utilitzar-lo de qualsevol altra forma. A trencar-lo, i a vegades, malauradament, ens hem trobat d'abandonat, de trencat, de barrejat amb materials procedents de les obres, i això és el que cal evitar a tot això.
Xavier, me'n comentaves abans, fèiem una estimació de xifres que pot ser menys o pot ser més, vés a saber, d'aquestes 4 tones, no?, que quedaven arreu de Catalunya per retirar d'amiant. Quant de temps està previst que es trigui a fer tota aquesta feina?
Doncs això depèn de nosaltres, depèn del govern de la Generalitat i depèn del conjunt d'administracions catalanes i també de les empreses i dels ciutadans. El problema és que si seguíssim així en tindríem per dècades, per moltes dècades, si seguim el ritme que tenim ara. I per tant, i és per això precisament que ens hem proposat d'accelerar al màxim aquesta retirada, sobretot perquè la Unió Europea té previst o establert que Europa, i per tant també Catalunya, hauria de ser un lloc lliure d'amiant l'any 2032. És una xifra, és un any molt i molt proper a l'esforç, perquè això passi, hauria de ser immens i per part del govern farem tot el possible per ajustar-nos-hi. Però, insisteixo, si seguim el ritme que estàvem anant els darrers anys i les darreres dècades, tardaríem més d'un segle en retirar l'amiant.
Ostres! D'acord, doncs, senyor Xavier Bernadí, secretari de Govern de la Generalitat i president de la Comissió per l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. És molt important que tothom sigui sensible sobre aquesta qüestió i que puguem fer aquesta feina tan important per la salut pública i pel medi ambient. Moltes gràcies.
Gràcies a tu per explicar-nos en què consisteix el pla i totes aquestes tones. És això. Hi ha una cosa, el pla és acabar el 2032, però és que el pas que anem, ja ho ha dit molt bé, 100 anys, trigaríem en retirar tot el que queda. 100 anys. És a dir, hem d'accelerar sí o sí.
Però que no es pot fer de qualsevol manera,
no,
que ara
clar,
la gent no vagi
clar
a treure uralita i amiant.
Empreses especialitzades,
exacte,
com ens explicava el Xavi.
Els treballadors, que a més, empreses especialitzades que han d'anar degudament protegits, Estem parlant de que porten màscares, un vestit d'un sol ús per evitar que les partícules d'amiant s'enganxin a la roba, i a més, només poden treballar en torns de 4 hores al dia, i tampoc poden haver altres treballadors o altra gent mentre s'està treballant en retirar l'amiant. I, per exemple, a l'hora de retirar un sostre d'uralita, s'aplica làtex líquid per compactar totes les fibres i evitar que vagin partícules a l'aire. Es tallen, però no amb una radial, per evitar precisament això, que aquestes fibres s'escampin. I tot s'embolica amb un plàstic especial i es trasllada en l'únic dipòsit de residus que hi ha per deixar l'amiant, o que està preparat per emmagatzemar l'amiant, perquè, com bé escoltàvem, no es pot destruir. De moment, emmagatzemar en condicions especials. I aquest dipòsit, que és l'únic que hi ha a Catalunya, està a la comarca de l'Anoia, concretament a Castellolí.
A Castellolí, tal com explicava molt bé el Xavier. Yolanda Canales, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't molt. Doncs molta prudència amb tot això, i sabeu, si ho localitzeu, doncs poseu un coneixement de les autoritats. Va, comencem a parlar d'oci, perquè avui és divendres i hem de parlar d'oci, Què fer? Doncs a la plaça Urquinaona, número 3 de Barcelona, acaben d'obrir un museu, el Paradox Museum. Força interessant i original, i de seguida parlem d'ell aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si penseu fer alguna cosa aquest cap de setmana, ho dic perquè el cap de setmana és quan fem... o tenim planejat fer coses, o sortir de casa, o fer coses per Barcelona i demés. Precisament hi ha una activitat a Barcelona que crec que us encantarà i que no hi ha res així. És supernovadosa, vull dir, no hi ha cap altra així, almenys aquí, parlo d'aquí, eh? Estic parlant i em refereixo al Paradox Museum. El Paradox Museum, que està al centre de Barcelona, a la plaça Urquinaona, al número 3, si mal no recordo, i que va obrir portes la setmana passada, cap a mitjans de mig de març, va ser el dia 16 quan va obrir portes, Paradox Museum. El seu títol ja ho diu tot, bàsicament, i fent així una descripció ràpida i contundent, seria un museu de paradoxes. Un museu pràctic de paradoxes. I quan dic pràctic, perquè és interactiu en aquestes qüestions, per viure les paradoxes en carn i os. No és només una observació, sinó gaudir-les. Parlem d'aquest Museu de les Paradoxes, que insisteixo, és sorprenent, amb la seva directora, la Carolina Casterat. Carolina, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, José Miguel, moltes gràcies.
Bé, jo acabo de fer una definició, perquè igual m'he venido arriba, però és que m'agraden molt aquestes coses de les paradoxes, em criden l'atenció. Explica'm, perquè he fet una definició molt bàsica, potser Museu de Paradoxes. És tal qual així, no? La base seria aquesta.
Això és correcte, sí. El que nosaltres oferim és una experiència totalment interactiva i immersiva a través de les paradoxes. Nosaltres tenim més de 70 exhibicions inspirades en aquestes paradoxes, que són una mica una combinació del món de la ciència, l'art i la percepció humana.
Sí.
Aleshores, estem dintre som un dels espais més innovadors en el camp de l'entreteniment i oferim una experiència doncs, visual, sensorial i educativa, en aquest cas. Per què? Perquè darrere de totes les paradoxes hi ha un aprenentatge. Quina és la percepció que tenim quan interactuem amb les exhibicions, tant visualment com sensorial, desafiem la realitat en aquest cas, perquè moltes vegades la realitat ens enganya. Per què? Perquè el nostre cervell omple la informació que no té amb el que veu. Aleshores, no sempre el que veiem és correcte. I aquestes són les paradoxes que nosaltres tenim a dintre del museu, en aquest cas.
Poca broma, són unes quantes que gaudireu en aquest Paradox Museum a la plaça Urquinaona, número 3 de Barcelona. És una experiència absolutament novedosa aquí a Barcelona. Si aneu, segurament ho gaudireu, i molt, eh? Carolina Casterat, directora del Paradox Museum, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada.
Moltes gràcies a tu, José Miguel. Que vagi molt bé.
I de gràcies. I és un bon què, és un bon pla aquest, eh? I de seguida actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 8 centros en Barcelona, nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedès, Badalona y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Que Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o a hacer pequeñas reformas en casa, que en muchas ocasiones...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿De qué depende la cantidad de deberes que mandan a los niños? ¿De la asignatura, del profesor, del centro, del método educativo? ¿Son muchos, son pocos?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deberes sí, deberes no. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo que creo que es demasiado a lo mejor es agobiarlos con muchos deberes, ¿no? Si al final lo acaban haciendo los padres, no se cumple el objetivo.
Y... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. És el moment d'actualitzar titulars de la jornada amb el Carlos Lozada. Com estàs?
Què tal? Bon migdia. Doncs mira, d'entrada, atenció conductors, perquè a partir d'aquesta tarda entren en vigor les noves mesures per reduir la sinistralitat a l'autopista P7, concretament en el tram entre Martorell i Gelida, és d'uns 7 quilòmetres aproximadament. Entre aquestes mesures hi ha la limitació de velocitat a 100 quilòmetres per hora. També els camions han d'anar pel carril dret i també hi haurà d'anar drons i també radars per vigilar, doncs, que la gent no sobrepassi aquest límit de 100 km per hora en aquest tram de 7 km entre Martorell i Gelida. I explicarem també d'aquí uns moments una història, doncs, interessant. L'està preparant la Clara Fernández. Ha parlat aquest matí amb un jubilat barceloní de 89 anys, expert en Cervantes, que ha escrit el Quijote, en rotlles de paper de caixa registradores amb una llargària de 15 km. I ha dedicat moltíssimes hores, però ha aconseguit el seu objectiu. És un autèntic mestre, aquest senyor de 89 anys,
sí, digne
d'escoltar-lo, l'experiència d'escriure el Quixot a mà en aquests rotlles de caixa registradores, tècnica molt sofisticada.
No em perdo aquesta xerrada perquè sí. Què li ha passat al cap a aquest home per voler fer això? Vull dir,
és un amant de Cervantes de tota la vida.
Vale, tot el que tu vulguis, però escolta, en paper de caixa registradora, 15 quilòmetres, això...
Li agrada escriure, molta paciència...
No tenia un bloc a mano en ese momento.
Bé, 89 anys...
Que és molt curiós.
I, aviam, d'aquesta cosa tan bonica i tan interessant, una menys agradable, la Policia Nacional ha enxampat 10 persones per presumptament integrar una organització criminal que estafava les víctimes simulant ser els seus fills. Això és Girona i a Lloret de Mar. L'import de l'estafa oscil·lava entre 2.000 i 3.000 euros en pagaments fraccionats que els acusats demanaven amb diferents excuses, principalment un deute. Truca, soc Lluís, Lluís, que m'han... sóc el teu fill, em tenen segrestat, envien 3.000 euros, no? I els pispes es quedaven amb aquests diners,
eh? Impressionant, això, eh?
Sí, lamentable.
Bé, aquí cap de setmana, demà, dissabte, a les 12 del migdia, tenim el Converses.
Sí, senyor. Després,
què tenim?
Com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center, ens visitarà un nou candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, en la que casa el senyor Jaume Collboni, que és l'alcaldable per al PSC a la capital catalana, eh? L'escoltarem el que digui, eh?
Molt bé. Carlos, moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia. No sé si el rotllo es desplegava de dins cap a fora o de fora cap a dins.
No ho sé, però aquí em crida molt l'atenció i m'agradaria veure...
Tinc curiositat, per saber com anava desplegant el rotllo.
I tant, i és brutal, això. Bé, escolti'm, no sé si hi ha vacuna per això, perquè...
No hi ha vacuna.
El virus FIFA...
No hi ha vacuna.
Torna a fer-se present.
Andreas Christensen, el central del Barça.
No.
Sí, bueno, sí, que hi hem de fer. Es va lesionar ahir el partit de la selecció de Dinamarca davant de Finlàndia i, si es tenen en compte les primeres exploracions sobre el bessó esquerre del central, es perd el clàssic de Copa davant del Madrid. Això de manera immediata, perquè aquestes primeres exploracions, ostres, abans que no passi proves aquí a Barcelona, parlen d'una baixa entre 3 i 4 setmanes.
Però això no es pot compensar, perquè no pot ser això.
No, que... això no. Aquests jugadors tenen una assegurança i ara la UEFA, en aquest cas, doncs, abonarà al Barça una quantitat proporcional al sou, al temps de baixa, etc, etc, quan perds un jugador, en aquest cas, per virus FIFA, eh? Perquè tothom sap de què estem parlant, eh? Més coses, tranquil·litat al Barça, després que ahir la UEFA decidís designar dos investigadors per requerir documentació al club al voltant del cas Negreira, i cas Gavi. El futbolista ja a la web de la Liga ha desaparegut com a membre de la primera plantilla blaugrana, aquest embolic que tenen els jutjats Barça i Liga per la fitxa de Gavi. Estem en aturada FIFA, avui juga Espanya sots 21, hem veure quin rol li dona Santi Denia als jugadors del Girona, Riquelme i Arnau, i analitzarem la prèvia d'un Barça-Madrid de Lliga femenina. Demà, pràcticament el Barça podria sentenciar el títol. Bàsquet, s'han sortejat els quarts de final de la Champions FIBA. Mm-hmm. Emparellament espanyol, Baxi Manresa, Lenovo Tenerife. El millor de 3 partits, factor pista pels tinerfeins. A l'Eurolliga ja tenim el Barça als play-offs després de guanyar pista del Panathinaikos.
Sí.
I avui, ciclisme, cinquena etapa de la Volta a Catalunya, arribada al cim de l'Oport, Roglic i Evenepoel es jugaran, si no la victòria sencera, bona part de la victòria en aquesta edició de la Volta a Catalunya.
Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs analitzem tota l'actualitat esportiva de casa a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlem de... Entretenim d'aquí al final, ja parlarem d'oci, molt d'oci, parlem de cinema, evidentment. Tindrem aquí amb nosaltres el Taishan Cao, el nostre cinèfag de capçalera, i parlarem de realitat virtual, d'oci immersiu, que es va posar en marxa abans de la pandèmia, just abans de la pandèmia del confinament. Doncs es va posar en marxa, va arribar el confinament, doncs va tancar tot, i ara han retornat a obrir. És un oci immersiu al Casino de Barcelona, i en pararem de seguida aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE, i en facebook.com/COPE.
Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora. Sábado a las 2 serán las 3.
O sea,
horario antiguo.
A las 12.
No, no.
A las 2.
A la 1.
A la 1
o
a las 2.
Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Va de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía
y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'una cosa important de l'oci i de l'entreteniment. L'altre dia estàvem parlant d'aquests concerts a la intimitat que es feien al Casino de Barcelona. Si no us ho recordo, o us estic recordant ara, que encara es fan i es faran. Evidentment, hi parlàvem amb l'Alejandro Ross de tot el tema. Alejandro, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Apropa't al micro, que vull sentir bé. Alejandro, com estàs?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
Benvingut, Alejandro. Però és que, a més, ara ampliem l'oferta d'oci al Casino de Barcelona.
Correcte, correcte. Hem ampliat la nostra oferta d'oci,
sí,
i entreteniment, i bueno, i ens situem una vegada més a l'avantguardia del nostre sector, i ara bueno, estem diversificant,
sí,
a part de tots els jocs d'assar, taules i tot això, doncs, events i concerts i tema gastronòmic, l'ampliem entrant en el món de la gamificació i dels e-sports.
Els e-sports i la gamificació és un d'aquells sectors molt importants, a més, que hi ha grans competicions planetàries de tot això que treuen a milions de persones. És una, correcte, una bogeria, lo dels e-sports.
Sí, sí, és una bogeria. És una bogeria, i com nosaltres, òbviament, no som experts en la matèria, tenim un partner...
Aquí, si el tenim aquí
que
ara...
Tenim aquí el Toni Mallorques de Digalis, que és el partner que ens ha ajudat a posar en marxa aquest gran projecte.
Bé, el projecte és el Sim Racing. És el projecte del que estem parlant, que, molt bé, ja tenim la idea, és e-sport, bàsicament, aplicat al món del motor. Seria la Fórmula 1, en aquest cas. I l'encarregat de tot això és el Toni Mallorques, que és founder i CEO de Digalix, que és l'empresa que es dedica a tot això. Toni, com estàs? Benvingut.
Molt bé.
Però els e-sports són una passada, eh?
Una passada.
I encara, fins i tot, mira que arrossega milions de persones, però hi ha molt per descobrir encara aquí a Espanya de l'e-sport, eh?
Totalment. És un sector que a nivell global, mundial,
sí, sí,
ja arrossega a pressupostos molt grans, esdeveniments brutals, no?, que s'estan fent mundials o pràcticament a nivell de captació de públic i de repercussió, com podria tenir un mundial de futbol. Hi ha països,
sí, sí,
asiàtics on s'han fet esdeveniments que es fan a estadis olímpics,
sí, sí,
amb la qual cosa ens podem imaginar a quina dimensió estem parlant. I dins dels e-sports i tot el que aporta aquestes noves generacions i la seva manera d'entreteniment, no?, és on nosaltres veiem la força, no?, d'incorporar aquest nou públic.
Doncs atenció, perquè el Sim Racing, que està al Casino de Barcelona, pertany a aquests e-sports i sobretot està en el món de la Fórmula 1, el món del motor, no? Explica'ns aquest projecte, el Sim Racing, què és?
Sí, nosaltres, més enllà de la Fórmula 1, o sigui, parlem de competicions del motor, perquè al final pensa que aquest sector és molt divers, hi ha fans del motorsport en moltes disciplines, i llavors nosaltres el que hem fet és crear un espai dins del que és l'edifici de casino, que té una entitat pròpia. Estem parlant de Sim Racing by Letroom, com a zona en la que podràs experimentar els e-sports amb una recreació hiperrealista.
Com funciona això?
Hem muntat dos simuladors que tenen sistemes motoritzats, que ens permeten tenir tant les forces G, les dinàmiques que podries tenir de derrapada, d'entrada a revolt, d'inclinacions, d'acceleracions...
És a dir, que la sensació quan estàs conduint el cotxe és...
Tens una part física.
Una percepció real física,
totalment,
no?
De fet, el tema és que nosaltres, com, no?, donant aquest punt més aspiracional i més d'experimentació, nosaltres som experts en l'experiència d'usuari, no? I hem fet moltes diferents seccions dins de casino, no? Hem estat parlant aquests anys d'aquest partnership amb casino per portar aquestes noves experiències, i en el moment que vam decidir entrar en els e-sports vam apostar pel Sim Racing perquè realment té aquesta part experiencial. No és tu amb el teu comandament, és que realment tens un seient, tens uns pedals,
sí, sí, sí,
tens una acceleració, tens unes físiques, i això és el que et dona aquest punt de virtualització molt més potent.
Però dir-ho, allò és el que es deia experiència envolvente, no?
Totalment.
Que tots els teus sentits estan ficats dins del joc, no?
Immersivitat total, sí, sí.
Quins són la durada que té una d'aquestes, no sé si dir-li partides?
Sí, partides o experiències. Nosaltres estem ara...
I els horaris que teniu?
Sí, nosaltres estem parlant ara de que estem oberts de dimecres a diumenge, i en aquests dies tindrem horaris de 3 a 11 o de 4 a 12, vale? I llavors, si tu arribes, veuràs des de carrer Marina 19, realment ja veus l'espai, i ha quedat molt potent, i tindràs l'accés directe en aquest espai, i si tens disponibilitat en aquell moment podràs fer directament l'experiència, que estem parlant d'experiències de 10 a 15 minuts.
Ahà.
I estem amb un preu de sortida molt potent perquè realment vingui molta gent, que estem parlant de 15 euros per aquesta competició. Podràs fer competició versus, si ves amb algun col·lega.
Això versus per... un contra l'altre.
Un contra l'altre, correcte. Eh? Llavors es fa practice, quali i cursa, i nosaltres enregistrem els resultats perquè començarem a activar a partir de la setmana vinent opció a premis en funció de la teva volta ràpida de la setmana, la volta ràpida del mes, els millors resultats que puguis tenir.
Si fans del motor tenen allà un què,
sí,
no?
Sí, sí, totalment. El que volem és això, que es vagi generant aquestes ganes de tenir l'experiència. Estem amb uns simuladors que no són accessibles per tothom, o sigui, hem pogut apostar per una professionalització del que disposaràs allà, i fer-ho molt fàcil, amb un preu molt popular, tenint en compte els preus que hi ha en el mercat per experiències de virtual. Estem amb un preu molt competitiu i tens una experiència que realment tothom que ho està provant s'emporta una gran satisfacció.
Doncs Toni Mayorgas, founder i CEO de Digalix, felicitats per aquest SimRacing.
Moltes gràcies. Crec espero que vingueu, que ho gaudiu i home, veureu que és una experiència totalment diversa del que heu vist.
Tinc mig metre més de dentetes ara mateix. Alejandro Ros, de Casino de Barcelona, que veus un munteu. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos i, bueno, i bé, ja saps que estàs convidat, vosaltres i la gent d'aquí, de la cadena, per provar-ho
T'ha arribat al cor. Això que he dit de les tetetes llargues, t'ha arribat al cor i he dit, no deixarem el xaval.
És una experiència única, com diu el Toni, val la pena provar-la, com a mínim.
Moltes gràcies, Alejandro.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, moltes gràcies.
Doncs, després d'això, què fem? Doncs parlarem de cinema aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío. Y económico. Llama ya al 650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cinema, anem a recomanar unes quantes cosetes per passar el cap de setmana, per mirar si això, si voleu veure la tele, no sortir, Taisan Cau! Benvingut!
Bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
Me gusta como vienes vestido hoy de elegante con tu corbata roja, parece que vayas a una boda.
¿Te gusta mi look, eh?
Sí, bueno, es un look elegante.
Bueno, más que nada porque anoche fui al preestreno de John Wick 4 en la sala Fenómena y, bueno, pues se pedía que la gente fuera, si podía ser, que fueran con el look, y este es el look que llevaba.
Y a ti te falta tiempo para apuntarte a ese tipo de cosas,
A un bombardeo.
Te falta tiempo, ¿eh? ¿Hablarás de John Wick hoy?
Sí, sí.
Vale.
Luego.
Vale, pues ¿por dónde quieres empezar?
Mira, vamos a empezar con noticias. Decirte que en abril se celebra la Star Wars Celebration.
¡Hombre!
Y se está rumoreando que seguramente allí se vaya a presentar se van a presentar nuevos proyectos, seguro, pero que se rumorea que puede haber una nueva trilogía. Una nueva trilogía de películas que seguramente sucederían en el tiempo después de la última trilogía que se presentó, la que está protagonizada por Rey y compañía. Es curioso y contradictorio porque están diciendo que la nueva temporada de The Mandalorian no está funcionando en audiencia.
Sí.
Tienen que estrenar la segunda temporada de Andor y están diciendo, es que a lo mejor estamos sobresaturando el mercado. ¿Qué podemos hacer? Presentar una nueva trilogía.
Claro, ¿qué se puede hacer para no saturar el mercado?
Vemos que la cosa no está funcionando mucho, pues qué mejor que dar más producto. Y, bueno, decirte que también ha habido batacazo de momento en taquilla, y no creo que vaya a remontar, de Shazam 2, que la presentamos la semana pasada. No hace nada, pero no está funcionando. También hay un poco de guerra con Dwayne Johnson, la Roca, porque es el protagonista de, digamos, una especie de spin-off, el Black Adam, del universo Shazam, sí. Y que dicen que, bueno, que claro, al haber intercedido por en medio y haberse entrometido, pues que es en parte responsable de que esta no haya funcionado, porque vetó algunas cosas.
Busquemos cabeza de turco.
Algunas escenas, etcétera, etcétera. Bueno, algunos trailers que se han estrenado que van a suponer la presentación de algunos supuestos bombazos, casi seguro que sí. Vamos a empezar con Guardianes de la Galaxia. Vi ayer el tráiler en pantalla grande y, bueno, pues nunca he sido fan de Guardianes de la Galaxia, pero...
Ni yo tampoco.
Pero el tráiler de la tercera me dejó bastante indiferente, ¿eh? Porque a veces con un tráiler donde está condensado lo mejor, pues dices, bueno, pues a lo mejor la cosa mejora. No me llama.
A mí la primera ya me pareció indiferente.
No me llama.
Hablo de la primera, ya me desconecté de la saga.
Pero hay muchísima gente que son muy fans.
No, que muy bien.
Y que dicen que es casi lo mejor de Marvel.
Bueno,
claro, la presencia de Groot y de Rocket, el mapache.
Sí.
Y, bueno, pues decirte que en la tercera parte, para los fans de los cómics, puede ser que les interese, los villanos van a ser el alto evolucionador, un generador de mutaciones y biológicas.
Madre
y
mía.
Luego tenemos la presencia de un personaje que supongo que va a ser fundamental, que es Adam Warlock, que es un superhéroe muy poderoso, pero en los cómics era un personaje que no tenía demasiado éxito. No sé si en pantalla funcionará mejor.
Bueno,
más trailers. El de Indiana Jones y el Dial del Destino.
Bueno, esto sí que me interesa. ¿Cuándo empieza? Sí. ¿Cuándo se estrena?
Pues esto, ahora mismo no tengo el día delante, es en junio.
En junio. ¿Harrison Ford llegará al estreno?
Sí.
¿En condiciones aceptables?
El 30 de junio, el 30 de junio del 2023. El tráiler, bueno, interesante, está bien. Tiene mejor pinta que La Calavera de Cristal. Y vamos a ver a un Indiana Jones rejuvenecido. Van a ver escenas de flashback
lo que hace la tecnología.
Cuidado, un poco de spoiler, tapar los oídos. A lo mejor puede ser que viaje en el tiempo. No está la cosa demasiado clara. Seguramente viajará en el tiempo. Eso se deduce un poco. Y luego, además de la presencia de Harrison Ford, pues tenemos a unos secundarios más... Más relevante.
¿Qué vamos a ver? ¿Una mezcla de aventurero con... arqueólogo aventurero con Regreso al Futuro?
Podría ser.
¿Se encontrará con Doc?
Hay algún efecto.
1,2 gigovatios.
Hay algún efecto que nos retrotrae a esos momentos.
Muy bien.
Y luego el tercer tráiler, este sí que despierta más expectación, a pesar de que yo soy muy de Indiana, ¿no? Gracias por los servicios prestados, pero de momento ahora ha quedado un poco relegado y el tráiler que llamó mucho la atención es el de Misión Imposible 6.
Es una saga, es una gran saga, ¿eh?
Sí.
Es una gran saga.
Y el tráiler es espectacular. El Misión Imposible Dead Reckoning parte 1. Ojo, porque, o sea, vamos a tener otra más de,
otra más,
de Misión Imposible. Ethan Hawke en su esplendor y acción por todo el mundo, muy a lo James Bond, como ha sido siempre. El tráiler es increíble, la famosa escena, no sé si la conoces ya, la famosa escena de la moto, en la
claro.
El tráiler finaliza con esa imagen que todo el mundo está esperando, pero lo que hay antes también está más que bien.
Muy bien.
Y nos vamos ahora ya con cine. Voy a recomendarte...
Bueno, hasta ahora también hablábamos de cine, ¿no?
Sí, pero me refiero...
Que no me asustes.
De película completa.
Bien. No de lo que va a venir, sino de lo que ya tenemos.
De lo que ya está visto. Vamos con... En la plataforma Filmin podéis ver una película que se llama Pierrot el Loco.
Tendre y cruel. Réel y surréel. Terrifiant. Y marrón.
Bueno, de entrada seguramente es una peli súper gafapasta, protagonizada por Jean-Paul Belmondo, de hace bastantes años.
Sí.
Me desconecto.
Concretamente, una película del año 1965.
Cuando acabes de hablar de la película, llámame.
Dirigida por Jean-Luc Godard, de quien hablamos hace unos meses, cuando fue su fallecimiento, uno de los máximos exponentes de la Nouvelle Vague, y entonces ya sabes lo que significa eso. Cine de filmoteca. Bueno, además de Jean-Paul Belmondo, tenemos a Ana Karina, ambos dos en su en su mejor momento, están, o sea, arrebatadores físicamente, o sea, son deslumbrantes. A quien se le cae baba con estos dos actores, pues es que no tiene corazón. Y bueno, es una película muy muy intelectual, es muy intelectual. Tiene grandes defensores, es una película que ha pasado a la historia del cine. A mí no me convence, no es el tipo de cine que me gusta, pero lo voy viendo.
¿Cómo para, que para no? Ver. ¿Este es el tipo de cine de gafapastil,
sí,
para gente rara como tú?
Pero hay cine de gafapasta que me gusta más, no sé.
Ah, vale.
Este, bueno, es un...
Es que en este mar me cuesta navegar.
Muy libre, muy libre. Es la tercera colaboración entre Belmondo y Godard. Mm. Recuerda mucho a su primera colaboración, a Bud de Souffle. Y bueno, pues es cine con un argumento, que tiene un argumento que te lo podía decir. Bueno, pues es Ferdinand Griffón, que se escapa con Ana Karina, perseguidos por unos maleantes, unos ladrones, y una huida hacia adelante, una road movie. ¿Qué género es? Bueno, tiene de todo, tiene road movie, tiene cine poético, es muy poético, es un cine que tiene voces en off de los dos a la vez, recitando poemas. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la vida? ¿Dónde voy? Me aburro, problemas que existencialistas. Bueno, pues para los fans de este cine diferente, pues recomendable. La fotografía espectacular, mucho juego de colores, el rojo, el amarillo, el verde, es un disfrute visual, pero a nivel de contenido yo no entro, me cuesta.
Muy bien, pues ¿con qué continuamos?
Continuamos con lo que es la película de la semana, que es precisamente John Wick 4.
¿Estás diciendo adiós?
Estoy diciendo hola.
¿Crees que tu mujer te oye?
No.
Es un tráiler de 2 minutos.
Es
que
grande.
Que se estira, que empieza muy tranquilo y luego, claro, luego empieza con el crescendo, con lo que realmente interesa a la gente, ¿no? Bueno, pues la cuarta parte de John Wick, dirigida por Chad Stahelski, al cual me gustaría que la gente reivindicara más como cine, como director de cine de acción. Siempre se reivindicaba mucho en los 80 y en los 90 a John Wick como el gran director del cine de acción, de artes marciales, etc. Y este señor está revolucionando el género a pasos agitados. Gigantados, y no se habla demasiado de él, se habla de su cine, pero no él como director, ¿no? Increíble, o sea, John Wick 4 es, o sea, cuesta hablar de ella en un momentito, espectacular, o sea, es un disfrute en la pantalla, a una distancia sideral de las tres partes anteriores. O sea, los que sean fans de la película que digan, uy, esto no sé, a ver si se agota, no, o sea, ha ido a más, pero con una línea ascendente en calidad increíble, está
bueno, bien.
Es, o sea, fui al cine, estaba hasta lleno, hasta la bandera, y como 6 o 7 ovaciones en la película. Dime tú, ¿cuándo has visto 7 ovaciones en una película últimamente?
Últimamente nunca.
Últimamente nunca, ¿no?
O sea, últimamente nunca.
La gente se lo pasó en grande, es el cine que
en algunas ocasiones he visto ovación cuando se acaba la película, pero porque sí, se acababa.
Bueno, yo no veía tanta violencia y tanto disfrute del público desde los mejores tiempos de Isabel Coixet. Y decirte que, o sea... hay momentos en los que la gente se quedaba con la boca abierta diciendo, pero ¿qué más? ¿Qué más vamos a ver ya? Porque esto es el éxtasis, es el éxtasis. O sea, no os la perdáis, increíble.
Bueno, ¿de qué va?
¿De qué va? Bueno, pues es la culminación de la lucha de John Wick contra lo que se llama la Alta Mesa, que es, digamos, una especie de asociación de asesinos a sueldo. Y, bueno, pues John Wick, que rompió las normas y rompió las reglas, es perseguido por todos, quieren acabar con él. Y es... digamos, le ponen precio a su cabeza, ya se le habían puesto, pero ahora es, digamos, todos los asesinos del mundo ya
a por él
con una recompensa de 40 millones de
dólares.
De dólares.
Sí.
Pero, o sea, es tiros y más tiros y más tiros y más tiros, y John Wick sufriendo, absoluto carisma de él y de los personajes secundarios. Se ha creado un universo propio que es increíble. Yo la he visto ya, pero la voy a ver más veces. Porque
no, ya está me has convencido.
Es el sumo.
Yo ya estaba convencido, pero es el típico cine que me entretiene, que me abstrae.
Difícil lo va a tener en Misión Imposible, para igualar esto. Será otro registro con escenas más espectaculares posiblemente en escenarios, etcétera, pero lo que es disparar y pegarse va a ser difícil que nadie lo supere. Arrollador.
¿Y con qué acabamos?
Y vamos a terminar con una serie que la podéis encontrar en Netflix, que es de animación y se llama Agente Elvis.
¡Ah, Elvis! Fuiste un fenómeno cultural. Lideraste una revolución, muchacho.
¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué es esto?
Una oportunidad de usar el rock and roll como un arma. El momento de
Bueno, básicamente
que
es una serie de animación, como tú comentabas.
Animación.
Donde el protagonista es Elvis Presley.
Animación, sí, y protagonizada por Elvis Presley. Alejad a los niños de este producto. No digan, no, que como es de dibujos, voy a dejar... O sea, es también una serie salvaje, pero que me ha dejado asombradísimo.
Para adultos,
o sea,
no es para
adultos,
niños,
¿eh? Es para adultos. Yo creo que lo que hubiera querido hacer Quentin Tarantino con Eras una vez en Hollywood. El primer episodio es Elvis contra Charles Manson y sus adictos. Y además es bastante curioso porque quien sea muy fan de Elvis sabrá que, en parte, a pesar de ser una absoluta salvajada, está muy cerca de lo que era la realidad. Porque Elvis era pues una persona bastante ideológicamente cercana a la derecha. ¿Mm? Y que conoció, por ejemplo, en persona a Nixon y le dijo, bueno, yo me pongo al servicio de Estados Unidos y si quieren que yo sea un agente del FBI, estoy dispuesto a ello. Si habéis visto fotos, veréis que en algunas, incluso bailando, pues hacía poses de karate, porque realmente le gustaban las artes marciales, le gustaban las armas, tenía una pistola dorada y tenía un mono que se llamaba Cagón, en inglés Skater, y que bueno, pues el mono pues estaba un poco loco también, y aquí lo acentúan todo. Juegan con ello, juegan con ese universo real de Elvis y lo exageran y lo llevan al paroxismo. Todo es muy malo. Está producido por Priscilla Presley y también por Matthew McConaughey, que le pone la voz. También,
no está mal.
También participan en las voces Johnny Knoxville y Don Cheadle. Gente muy experimentada y es una brutalidad también, ya te digo, o sea, deja a Tarantino, lo deja también como Heidi, casi, o sea, mucho lenguaje malsonante, sexo, violencia, drogas, y ves, por ejemplo, a Elvis va tirándose de un avión y volando con su famosa capa, ¿no? Y además, todo ello aderezado con música de la época, principalmente Elvis, pero también hay temas, por ejemplo, de The Doors o de David Bowie, y todo un poco ambiguo, ya te digo, mezclando realidad y ficción con una serie que es divertidísima y que ya también la incluyo en lo mejor del año junto a Cowboy Copenhagen.
Pues Taishan Kao, muchísimas gracias.
A ti, José Miguel.
Y después de las estrenes y recomendaciones de cinema, ya arribem a las dues y continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.